Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Gràcies, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona part del Passeu sense trucar, que ja sabeu que aquí l'únic que es pretén és que, mireu, passeu un rato distret.
Mm-hmm.
Que per això està la ràdio, per distreure, més que per inflar-te el cap, que no paren. D'inflar-te el cap, la ràdio, la televisió, tot.
Uau, els diaris, tot.
Les
xarxes.
Les xarxes. Bueno, això és tremendo, això.
Avui
xarxes,
és una data molt important pel professor Miralles, el doctor Miralles, i després ens ho explicarà dins del seu univers ben particular. Abans, però, volem parlar-vos d'un papa, mare meva, del segle XIII, en plena edat mitjana, el papa Gregori IV, que va declarar la guerra als gats.
Sí.
Potser ve d'aquí, aquesta malcreença, no sé.
Pobres gatets.
Sí, perquè creia que els gats negres eren instruments de Satan,
Sí, bueno, però mira tu, allà a Madrid n'hi ha una...
Que dóna sort,
Bueno, no sé si és a Madrid, i em sembla que a Barcelona el gato negro, sí, em sembla que sí. Bueno, una loteria, estic parlant.
Una loteria.
A més a més, ara ja s'ha de parlar de la loteria,
sí, esclar,
que
bueno.
S'acosta a Nadal.
Sí, però abans hi ha l'11 de la 11, hi ha 304.000 trillons de sortejos.
Sí, bueno.
I res.
I té nassos que mai toca.
Home,
parlo
sí que
per
toca.
Parlo per mi.
Mira, els 130 milions de la setmana passada dels Euromilioners van anar a Bèlgica.
A Bèlgica.
Sí,
vai,
Bèlgica, de genolls des d'aquí,
tu, a Bèlgica.
Ai, sí.
Jo t'acompanyo.
Doncs això, aquesta creència peculiar va fer doncs, que s'exterminessin tots els gats de color negre d'Europa. Però què va passar? Doncs que van augmentar les poblacions de rates.
Això.
I la propagació de la pesta.
Coses de la història. I també, per exemple, que el poble més antic d'Espanya és un poble que es diu Brañosera.
Sí, sí.
Des del 28 de setembre del 2007, el poble de Brañosera ha estat reconegut pel Congrés dels Diputats com el poble més antic d'Espanya.
Mm.
Aquesta distinció està basada en la seva carta que data de l'any 824 durant el regne d'Astúries i que demostra l'antiguitat i riquesa històrica de
el
país veí,
Espanya.
Així doncs, ja sabeu, si voleu anar a visitar el poble més vell, més antic d'Espanya, Brañosera.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with square.
Què li passa al Joan Marc avui?
No ho sé. No
què
sé,
li passa, Joan Marc?
Joan Marc,
què et passa avui?
Què tens?
Ai, bon dia, bon dia.
Bon dia, bon,
bon dia.
Dia.
Bon dia.
No, aquest no sóc jo,
No, no, és l'Albert.
És
l'Albert
Einstein.
Sí. Avui, Joan Marc, tens alguna important que explicar.
Ho hem de recordar una vegada més, i tant.
Sí. N'hem parlat moltes vegades de l'Einstein.
Sí.
La seva obra meravellosa, que va canviar completament com enteníem l'univers i la física. Sí, avui no és ben bé, perquè avui és 30 de setembre, però fa 4 dies, el 26 de setembre, va ser el 120è aniversari de la publicació d'un dels seus articles fonamentals en el qual introduïa el principi o la teoria de la relativitat especial. És un article que és molt fonamental perquè canvia completament com s'entén la física a partir d'aquell moment. Mm. És veritat bueno, que l'article es publica el 26 de setembre en un diari científic que es diu Annalen der Physik.
Ai, em pensava que La Vanguardia, cony.
No, hi era encara. Sí que hi era,
La Vanguardia.
Sí que hi era. Digues.
Sí, La Vanguardia em sembla que ja existia.
Sí, i tant.
Però l'article ho va enviar el 30 de juny, és a dir, va tardar una miqueta en ser publicat, i el dia després de la publicació, el dia 27 de setembre, envia un altre article a l'Annalen der Physik, que no es publica fins al 21 de novembre, que és en el qual surt aquesta fórmula que ara està explicant en aquest tall de veu que ha passat la Candela, el famós E igual a l'energia igual a la massa multiplicada per la velocitat de la llum al quadrat. Uh-huh. Aquest article l'envia el dia després de que es publiqui el seu article sobre la relativitat. Són dos articles diferents. L'any 1905 per Einstein va ser una cosa meravellosa, perquè va publicar quatre articles, dels quals un li va valdre el Premi Nobel.
Imagina't.
Però no va ser ni el de la relativitat ni el de la fórmula aquesta de l'energia igual a la massa que multiplica la velocitat del llum al quadrat. I és curiosa la cosa,
Sí.
I aquests són els més importants. No, li va valdre el Premi Nobel el primer article que havia publicat, que es va publicar el 9 de juny, que era l'explicació del fenomen de l'efecte fotoelèctric. Aquest és el que li va valdre el Premi Nobel. En realitat, sí que aquest, diguem-ne, és la seva introducció cap a la relativitat especial, és el que li porta cap a la relativitat especial. Per què? Perquè passem d'una teoria que era la dominant en el seu moment, tot el segle XIX i principis del segle XX, era la teoria de l'electromagnetisme que s'havia desenvolupat a principi del segle XIX, en el qual la llum era una ona que viatjava per una cosa que no se sabia ben bé què era, que en deien l'éter lumínic, que era una espècie de substància que permeava tot l'univers, en el qual aquesta ona es podia propagar, perquè segons la teoria mecànica clàssica de Newton, les ones s'han de propagar a través d'un mitjà, i per això necessitava aquest mitjà, aquest èter. Les ones de so, per exemple, es propaguen a través de l'aire, són vibracions de l'aire. Pues, a principis del segle XIX apareix aquesta teoria de la llum com una ona, que són un tal Young i un tal Fresnel, que la fan evident, que la llum és una ona que es transporta en aquest èder lumínic que no se sap ben bé què és. Després, a mitjans del segle XIX, apareixen Maxwell, Kelvin i Faraday, que estableixen que això, la ona de llum, en realitat és una ona electromagnètica, per això la teoria d'electromagnetisme, és a dir, una variació de camps elèctrics i camps magnètics d'aquest èder que no se sap ben bé el que és, però que fa que es transporti aquesta ona i que es propagui a l'infinit. I la física és així, la teoria física, durant tot aquest segle XIX i principis del segle XX, en el qual Einstein està treballant com a assistent amb l'oficina de patents de Berna, i al mateix temps que està fent el seu doctorat a la Universitat de Zúrich, que hi treballa ja a l'oficina de patents, li va aconseguir la feina el pare del seu director de tesis, i treballa en relativa soledat allà a Berna, amb totes aquestes idees. I ell desenvolupa el 1905 una idea, que primer de l'efecte fotoelèctric, que la llum no és només una ona, sinó que també és una partícula, està transportada per una partícula, i això explica l'efecte fotoelèctric i li val el Premi Nobel. Però a part això, ell comença a explorar idees sobre el problema que posa aquest éter, que no se sap, no l'éter salàvia, éter.
No, sí, ja m'ho imaginava que no. Ja m'imaginava.
Podríem dir, vaya ser senyor éter.
Éter, vaya ser.
Vaya ser senyor éter, perquè, clar, aquest éter era molt complicat d'entendre, perquè tenia de ser fluid, per permetre que les coses es moguessin a través d'ell, però a vegades havia de ser rígid o tindre una certa rigidesa per permetre la transmissió d'una ona.
Yeah.
I bueno, hi van haver tota una sèrie d'experiments durant el segle XIX per intentar veure com de fluid o com de rígid era aquest éter o intentar detectar-lo. I els experiments, la majoria van fracassar, és a dir, no es detectava aquest éter. Yeah. Sí que hi va haver un experiment, que és l'experiment de Fizeau, que mesura la velocitat de la llum a dintre de l'aigua. A dintre de l'aigua la velocitat de la llum canvia perquè l'aigua té un element de difracció de la llum, i doncs la llum no es propaga en línia recta, sinó que es propaga en diferents, i doncs la seva velocitat canvia, es propaga en diferents direccions, i doncs fa que la velocitat estigui enlentida, la llum, a dintre de l'aigua. Ells mesuren la velocitat de la llum quan l'aigua es mou en la mateixa direcció de la llum o en direcció contrària de la llum, i a veure si hi ha una diferència, si aquest éter que es mou amb l'aigua i quan va en direcció contrària es mou en contra de l'aigua. Sí que troben una petita diferència, però no el que ells esperaven. Yeah. També hi ha un experiment que és absolutament fonamental a finals del segle XIX, que és l'experiment de Michelson i Morley. Michelson i Morley, què fan? Intenten mesurar la velocitat de la llum en el sentit de la rotació de la Terra i en el sentit oposat o transversal de la rotació de Terra. És a dir, que en un costat, a la velocitat de la llum, s'hi hauria de sumar la velocitat de la Terra, com es desplaça la Terra, com gira la Terra, i en l'altre sentit no s'hauria de sumar. I si l'éter es belluga amb la Terra, i la llum es belluga amb la Terra, tindríem de veure una diferència entre la velocitat de la llum en un sentit i en el seu sentit transversal. Què troba a l'experiment de Michelson i Morley, que deixa tothom astorat, és que no hi ha diferència. La velocitat de la llum és la mateixa, miris la direcció que miris. És a dir, que és igual que la Terra giri, que el Sol es desplaci a la galàxia a més de 200 km per segon, és igual. La velocitat de la llum sembla constant, sempre sembla constant.
Ja. Per una cosa, Joan Marc,
sí.
Per fer tots aquests, diguem-ne, experiments,
sí.
quin tipus d'estris s'utilitzaven? Perquè, clar, estem parlant del segle XIX, no?
I
què fotien servir?
Bueno, que tenien les eines llavors, no?
Quines eines tenien? Làmperes
i miralls feien servir.
Làmperes
i miralls. Utilitzaven taules òptiques amb unes làmperes que emitien una llum, que es reflectia en un mirall i anava cap a una direcció o anava cap a una altra direcció. I amb això arribaven a fer experiments molt i molt precisos.
Aquests tios, si haguessin tingut el que hi ha avui en dia, que estic impressionat. Encara que haguéssim descobert més coses.
Sí. Bueno, tot això arriba que a principis del segle XX hi ha un gran problema. És a dir, que la mecànica de Newton, que havia dominat o que dominava la física des de finals del segle XVII a principis del segle XVIII, no es reconciliava amb l'electromagnetisme de Maxwell, bàsicament, de Maxwell, Faraday i Kelvin. No hi havia manera de reconciliar-lo, sobretot per aquests problemes de velocitat de la llum i el fet que no es detectés aquest éter que transmetia la llum, en principi. Que era l'única manera de que pogués funcionar les dues teories al mateix temps. Doncs hi havia aquest problema, és que aquest éter no es detectava. Apareix, mira, la història, diríem que gairebé és un acudit, un holandès, un francès i un alemany.
Sí,
és una història d'un holandès, un francès i un alemany. El primer holandès, el primer holandès, que és el Hendrik Lorentz. Hendrik Lorentz era professor a l'Universitat de Leiden, a Holanda, va néixer el 1853, i és professor de física teòrica i treballa en això de la propagació. Vol descobrir quin problema hi ha amb la propagació de la llum en aquest èter i veure quines són les propietats d'aquest èter. I ell fa tota una sèrie de teories i arriba amb una fórmula matemàtica volent explicar l'efecte Doppler. Arriba a una forma matemàtica que se'n diu transformació de Lorentz. Què és aquesta transformació de Lorentz? És molt senzilla. Arriba a introdueix la velocitat de la llum com una variable a dintre de les equacions de Maxwell, dintre de les equacions clàssiques d'electromagnetisme. És a dir, per permetre explicar l'efecte Doppler, introdueix la velocitat de la llum com una constant a dintre d'aquestes equacions i nota una cosa que és molt, molt interessant, és que les equacions aquestes són invariants, no canvien en funció de la seva transformació de Lorentz. És a dir, que això és un principi de física que es diu el principi de relativitat. Yeah. És a dir, si mires un efecte o observes un efecte, un esdeveniment, en un punt, les lleis de la física han de ser les mateixes si l'observes en un altre punt. És igual que tu estiguis en moviment o que l'objecte estigui en moviment, les lleis de la física s'han d'aplicar de la mateixa manera. I doncs, ell veu que gràcies a aquestes transformacions que ell introdueix, aquestes transformacions matemàtiques, introduint la velocitat de la llum, arriba a descriure els mateixos efectes independentment de si un objecte està en moviment o si un objecte està parat. Ell això ho utilitza per descriure l'efecte Doppler, no està buscant la relativitat d'Einstein, està buscant una altra explicació. Però sí que hi ha un matemàtic francès, que es diu Henri Poincaré, que ell està treballant a la Sorbona i també està treballant al Bureau de Longitude, que és el Bureau de Longitude de principi del segle XX. Era a París, intentaven establir les zones temporals a través del món, perquè començava les comunicacions telegràfiques, etcètera, i doncs era important tindre el temps establert en cada punt del planeta. I tindre, per exemple, rellotges sincronitzats a Nova York, a París, a Londres, a Tòquio, que els rellotges estiguessin sincronitzats. I treballa justament en la definició d'aquestes zones temporals i en la sincronització dels rellotges. I això és un problema molt, molt interessant, un problema pràctic molt interessant, però es troba amb diferents dificultats, que és justament una d'elles és la velocitat de la llum, que sembla ser una constant, o que és una constant. I doncs que la sincronització dels rellotges és molt dificultosa. S'hauria de fer amb senyals de llum, però clar, aleshores la velocitat de la Terra intervé i si es suma o no es suma, dificulta la sincronització dels rellotges. Arriba o veu el treball de Lorentz i diu, hosti, mira, que interessant, amb aquestes transformacions de Lorentz podríem arribar a sincronitzar els rellotges a tot arreu del món de manera senzilla. I Poincaré arriba gairebé a la teoria de la relativitat. Gairebé hi arriba. Però continua emmarcat en el seu marc mental d'aquest èter que fa més de 100 anys que domina la física i doncs ell no s'abstrau de l'èter. Ell té, en aquell moment, el 1905, publica un article 3 mesos abans que Einstein on hi ha tota la relativitat. Menys, o més, l'èter. Hi ha tota l'estructura matemàtica, tota la interpretació física, però ell considera, considerant, o continua considerant, que la llum es mou a través de l'éter.
Sí, l'éter és fonamental en aquest aspecte. No pot, no, que dic que l'éter és fonamental en aquest aspecte i no pot faltar-hi, vaja.
En la seva interpretació, ell no veu que es pugui eliminar.
Ja.
I quina és la gran aportació d'Einstein? És que Einstein, que era, no era ningú, era algú que treballava de manera independent, fins i tot és possible que en el moment que ell escriu l'article i que ho publica no coneixés el treball de Poincaré, o almenys aquest darrer article en el qual hi ha tota. Però Einstein arriba a les mateixes conclusions que Poincaré, però veu que no cal l'éter, que només amb les transformacions de Lorentz arriba a descriure o a explicar tots els fenòmens físics que fins ara no s'explicaven, i que no cal interpretar o que no cal utilitzar l'éter. Que tot prové del fet que l'espai i el temps són una mateixa cosa. Que hi ha una relativitat entre espai i temps. Que, a més que la velocitat de la llum és constant, i que això fa que, per exemple, quan la velocitat d'un observador s'acosta molt a la velocitat de la llum, el temps i l'espai es concebeixen o es mesuren de manera diferent. És a dir, si tu vas molt més ràpid o vas més ràpid que un altre observador i t'acostes a la velocitat de la llum, el teu temps no passa de la mateixa manera o no ho perceps de la mateixa manera que l'observador que s'ha quedat quiet. I si mesures una llargada i la mesura també l'observador que està parat, l'observador que està parat, per exemple, mesurarà un metre i tu mesuraràs pues, bastant menys d'un metre. I això és el que arriba Einstein i el que acaba realment trencant la cosa, trenca amb l'éter i arriba en aquestes solucions que de seguida estan adoptades per exemple, per Lorentz, que reconeix de seguida, fins i tot Lorentz després li va proposar de ser el seu successor a la Universitat de Leiden, cosa que Einstein no va acceptar perquè primer el respectava molt i li feia molta por d'agafar la posició a darrere de Lorentz, la posició de professor o cap de física teòrica a la Universitat de Leiden, i a més ella tenia un lloc a la Universitat de Zuric i no, i estava força còmode allà, no va voler moure's. Però en canvi Poincaré, diguem-ne que no va reconèixer mai el treball d'Einstein. Einstein tampoc va voler reconèixer gairebé mai el treball de Poincaré. I en realitat encara hi ha, avui en dia, hi ha historiadors, tot això és encara objecte de debat, hi ha historiadors que diu que el descobridor real de la teoria de relativitat especial va ser Poincaré, no va ser Einstein. Poincaré també era una miqueta d'aquells que s'ocupava una mica de tot, li agradava fer una mica de tot, i va treballar en moltíssimes coses, era potser el matemàtic més respectat de la seva època. Malauradament va morir pocs anys després, va morir el 1912, d'una embòlia després d'una operació de pròstata, i no va poder veure fins on va arribar Einstein, que després de la seva teoria de la relativitat especial el 1905, després la va generalitzar, i aleshores sí que va ser encara una més gran revolució, la teoria de la relativitat general del 1916, realment ho canvia absolutament tot, però que és, en realitat, és una generalització d'aquesta primera teoria de la relativitat especial, que no introdueix la gravitació en aquesta teoria, no hi ha la gravitació, després l'introdueix en la relativitat general, i aleshores realment és la gran revolució que avui en dia encara és la teoria més testejada i que més ha demostrat la seva certesa, diguem-ne, fins a límits insospitats. Realment, ara mateix estem testejant aquests límits. N'hem parlat també moltes vegades, que estem testejant aquests límits i que hi ha un límit, sobretot, que és amb la mecànica quàntica, que no s'arriben a reconciliar aquestes dues teories. La relativitat especial, en canvi, i la mecànica quàntica sí que es van reconciliar, es va fer a principis o finals del 1920, principis del 1930, hi ha teoria de la, de, física, que és amb la relativitat especial. Però, evidentment, la gravitació encara no s'acaba de reconciliar amb la mecànica, quàntica.
Molt bé.
Doncs res, escolta,
Déu-n'hi-do.
Sí. No, hi podríem estar hores aquí.
Ja m'ho penso, penso.
Hi ha moltíssimes coses a discutir és curiós que al final va ser algú sol en un despatx que treballava en patents que va fer aquesta descoberta, i no va ser el gran Poincaré o el gran Lorentz, que ho tenien tot. El que us va faltar és ells estaven en el sistema i Einstein estava fora del sistema. I era un pensament fora del sistema al final que va portar al trencament físic.
Un geni, com sempre. Un geni, Albert Einstein. Moltes gràcies i que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres també, i que disfruteu amb la Champions avui. Demà.
I tant, total, sí, total. Ja no vegis jo, escolta, estic frisosa.
Oi, la Candela té unes ganes. Gràcies, Joan Marc.
Adéu, Joan Marc. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui posarem a Ricky una peça instrumental...
A mi m'agrada molt.
Sense veus.
M'agrada molt.
Sense veus.
I també em va agradar molt la pel·lícula. Perquè no és altra cosa que, per exemple, la pel·lícula de Shaft, aquella pel·lícula protagonitzada per Richard Roundtree, a banda d'altra gent, i que, doncs, home, li va posar música ni més ni menys que Isaac Hayes, que el 30 de setembre, dia com avui, de l'any 1971, sortia el single de la banda sonora...
Shaft.
Exacte. Shaft. Era, i va ser una de les cançons més destacades dins del gènere del soul funk de principis dels 70.
Anem bastant endarrere avui,
Avui anem bastant
endarrere. Més de 50 anys. Doncs res, que tingueu... un bon dia del que resta i ens trobem demà. Adéu-siau.
Adéu. We'll be right back.
chick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that woke up out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.